Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Apunyalament aquesta tarda al centre de la ciutat de Berga. Un home ha quedat ferit greu per arma blanca al passeig de la Pau d'aquesta capital. Anem fins a Berga. Informació de Nàtia Dell.
Bona tarda. Els serveis d'emergència han confirmat aquesta emissora que a quarts de 4 de la tarda han atès entre el passeig de la Pau i Gran Via a Berga un home ferit que han hagut de traslladar en estat greu a l'Hospital de Berga. Sembla que una patrulla dels Mossos estava per la zona quan ha observat que un home s'abraonava sobre un altre. Els agents han saltat de seguida del vehicle, han separat els dos individus i llavors se n'han adonat que l'un havia atacat l'altre amb una arma blanca. Tenia diverses ferides. L'agressor ha estat detingut al moment, acusat de temptativa d'homicidi. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
Més notícies, Marta Cristià.
Aquesta tarda encara hi ha retards i cancel·lacions en diversos vols a l'aeroport del Prat com a conseqüència d'una avaria en els equips de ràdio de la zona sud de França, al límit amb l'espai aeri espanyol. A aquesta hora la incidència està pràcticament solucionada, però no s'ha normalitzat del tot la situació dels vols. Han cancel·lat la sortida de 5 vols a les pròximes hores amb destinació a Roma, Venècia i Zuric, de diverses companyies. També hi ha 4 vols anul·lats procedents de Milà, Turí i Roma.
Creix el nombre de treballadors que tenen dues o més feines. A Catalunya hi ara més de 106.000 pluriocupats, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Fa un any n'eren 87.000. Són empleats que tenen sobretot jornades parcials, principalment dones, que han d'encadenar diferents feines per arribar a final de mes, com explica Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
Aquest contracte a temps parcial és insuficient per cobrir les seves necessitats i complementen aquest contracte a temps parcial amb un altre contracte a temps parcial. I és que en aquest país tenim una taxa molt elevada de parcialitat involuntària.
Foment del Treball ha traslladat a Brussel·les la seva preocupació per l'atenció comercial amb la Xina i les potencials conseqüències negatives per al sector porcí a Catalunya. Pequín té oberta des d'abans de l'estiu una investigació al porc europeu. La patronal catalana avisa que si les autoritats xineses imposen aranzels, això es traduiria en pèrdues de 500 milions d'euros anuals per al sector a Espanya. I temen les disputes es traslladin a d'altres sectors, com l'energètic, el tèxtil o el tecnològic. Amb tot, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, veu possible evitar-ho.
Jo confio en l'habilitat i la diplomàcia vaticana de la Comissió Europea per poder convèncer les autoritats xineses de que una guerra comercial pot ser molt perjudicial per a Europa, però al mateix temps també pot ser molt perjudicial pels interessos de la Xina. I des d'aquest punt de vista, bueno, nosaltres sortim optimistes amb el sentit de que finalment la sang no arribarà al riu.
La tensió comercial de la Unió Europea amb la Xina ve motivada sobretot pels cotxes elèctrics xinesos. Aquí a Europa està imposant aranzels provisionals mentre intenta trobar una sortida negociada al conflicte.
I a Suïssa, la policia ha arrestat diverses persones suposadament involucrades en el primer ús d'una càpsula per al suïcidi. L'aparell ha provocat la mort per asfíxia d'una ciutadana nord-americana de 64 anys al cantó de Schaffhausen. La dona havia patit problemes de salut greus durant els últims anys. La polèmica càpsula, amb un disseny futurista i una tapa de vidre transparent, que es diu Sarco, abreviació de sarcòfag, ha estat creada per l'activista pro-eutanàsia Philip Nitschke. Per fer-la servir, la persona que vol morir hi entra, prem un botó que allibera una gran quantitat de nitrogen i en un lapse de 5 minuts perd el coneixement i també la vida. Esport, Sonia Olear.
El Barça estudia el fitxatge d'un porter per la lesió de Ter Stegen. El jove porter del Barça, Aaron Yakovishvili, ha participat avui a l'entrenament amb el primer equip per preparar el partit demà contra el Getafe de Lliga. Flick, l'entrenador, ha valorat la situació de cara a aquest partit. Aposta per Iñaki Peña, però admet que s'han de mirar opcions per reforçar aquesta posició. Sobre si Lamine Yamal hauria de descansar contra el Getafe, Flick considera que es troba bé i que de moment no cal. El Getafe, per cert, no ha guanyat cap dels 6 partits que ha jugat a la Lliga. Demà també juga el Girona contra el Rayo Vallecano. Avui ja comença la setena jornada de primera amb tres partits, Madrid-Alavés, Sevilla-Valladolid i València-Osasuna. I en bàsquet, avui també comença l'Eurocup amb la presència de la Penya, que debuta a Badalona a partir de 8:45 davant el Hapoel de Tel Aviv.
Fins aquí les notícies. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7... La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda i després de Guillem Milky Way entrem en l'univers refranys. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Doncs encantada, com sempre.
Avui t'he guardat pastís de la Mercè, que porta figa, que sé que t'agrada molt la figa.
Sí, moltíssimes gràcies.
Doncs mira, pel teu aniversari que va ser ahir, doncs mira, una mica de regalet. Un pastís trossejat, que és el menys elegant del món. Deixa'm saludar també l'Àlex Montoya i la Sílvia Comet. Hola, estimats.
Hola, estimada.
Com esteu?
Bones tardes, molt bé.
Veniu carregats de coses?
Sí.
Vale.
Perquè el pastís nostre...
Això toca quan es fan anys.
He de dir que he estat a la sobretaula i he guardat un trosset perquè sé que li agraden molt les figues. Què us agrada molt a vosaltres, que us ho guardaré?
A mi les figues m'agraden
molt.
Ho compartirem.
A mi les gambes.
A tu les gambes, va, ja et portaré un pastís de gambes.
D'acord.
Un còctel de gambes.
D'acord.
A veure, Marta Pérez Verge. Bon dia de la Mercè, per cert.
Bon dia de la Mercè.
Parlem d'això, en realitat, eh?
Parlem d'això. Per què? Hi ha un refrany que té a veure amb el dia d'avui. De fet, és l'únic refrany que he trobat que tingui a veure amb el dia 24 de setembre, i és: per la Mare de Déu de la Mercè, convé que plogui bé. Ja avancem que segurament aquest refrany se'l van inventar un boletaire i no un barceloní.
Exacte,
o
i no
barcelonina, perquè
no dels que organitzen els concerts.
Exacte,
dic ara.
Perquè normalment no s'espera i sembla que el temps aguanta, per tant, avui es farà bé. Però és veritat que sempre, i s'ha complert també aquest any, que durant les festes de la Mercè plou.
Sempre hi ha un dia que plou, eh? És veritat, això.
Sí. I llavors el temps és un dels protagonistes del refranyer, i en aquest cas ens avança que el setembre és més de pluja, de temps inestable, i que quan plou ho fa fort. En tenim uns quants, de refranys.
Quan plou fa fort. Ara sí que està plovent al Baix Empordà, a Santa Tecla. Veu veure aquest cap de setmana, dissabte, va ploure, eh? Que vam veure l'Espartac Paran, que feia aquest programa per TV3, que li va caure una ruixada
ja
sobre.
Ja li vau dir,
Ja li vam dir, no volia creure'ns.
Ens diu el refranyer: al setembre o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts.
La bé.
Al setembre pluges i tronades al matí, pel setembre cull les pomes, abans no vinguin les bromes, que recordeu que aquí havíem dit a la secció que broma vol dir núvol, boira, i per tant abans de que vinguin els núvols. Pel setembre els trons, ni dolents ni bons. Pluges de setembre engreixen l'ovella.
Aquesta no rima, eh?
No, i n'hi ha moltes que no rimen, i aquestes. Pluges per setembre i neus per Nadal és temps natural. Per tant, ja és el que s'espera.
Cada cop menys, eh? Aquesta l'hauríem de revisar i fer una nova dita.
Sí. Pluja a darrers de setembre, per l'octubre bolet sembra.
Veritat.
Al setembre trons, aigua sota els ponts. Al setembre el fort aiguat és temut i criticat.
I n'hi ha molts més encara.
Moltíssims.
Carai, tu,
però molts. Però per què plou realment per les festes de la Mercè?
No és pels núvols, no? No són els cúmulus limbus.
No són ni les borrasques tampoc atlàntiques, aquestes que comencen a baixar de latitud. Re de re. Ens centrarem per explicar per què plou en dues de les patrones de la ciutat de Barcelona, que són Santa Eulàlia i la Mare de Déu de la Mercè. No oblidem que també hi ha hagut la Santa Madrona com a patrona, però avui no parlarem d'ella, tot i que s'invocava en època de sequera, perquè, per tant, podria semblar que avui, que justament parlem de pluges, l'haguem d'invocar ella, però no. Ens centrarem en Santa Eulàlia i la Mare de Déu de la Mercè. Santa Eulàlia era la primera patrona de Barcelona, i diu la llegenda que l'any 304, una cristiana de la vila de Sarrià, anomenada Eulàlia, de només 13 anys, va enfrontar-se al governador romà.
Carai, tu.
L'Eulàlia va ser condemnada a patir tantes tortures com anys tenia. Quan va arribar la 13a tortura, va morir. Llavors, al cap d'uns segles, es va desenterrar el seu cos i es va amagar per evitar que els musulmans el profanessin. Tota aquesta situació, tota aquesta tràgica història, va fer que la consideressin tota una heroïna. Clar, i llavors, a partir d'aquí, va ser canonitzada i també anomenada patrona de Barcelona. Però atenció, perquè el 1687, Barcelona va patir una greu plaga de llagostes, un insecte que ja havia arribat a Catalunya feia uns anys i que perjudicava molt les collites. Què va passar? Que el Consell de Cent, per intentar eliminar-la, va invocar la Mare de Déu de la Mercè i es va comprometre a anomenar-la també patrona de Barcelona si alliberava Barcelona d'aquest mal.
Ah, la Mercè, eh? Ai, llavors, i pobra, aquella que havia patit 13 condemnes. Ai.
Doncs no, perquè com que la iniciativa va donar els seus fruits i es va alliberar d'aquesta plaga de llagostes, el Consell la va designar patrona de la ciutat, tot i que el patronatge no va rebre l'aprovació del papa Pius IX fins 200 anys més tard.
Carai, tu.
O sigui, se la va nomenar el 1687, però no va ser fins al març del 1868 que es va nomenar traslladar llavors també la festa de Barcelona del febrer, que era per Santa Eulàlia, el 24 de setembre.
Les cartes devien anar lentes, fill meu.
Molt, molt, molt. Però què va passar? Segons diuen, una bona colla de devots de Santa Eulàlia van presentar-se a l'església de la Mercè a llançar pedres a les autoritats.
Home, perquè s'estaven a punt de carregar la seva patrona com a patrona.
Llavors, davant d'aquests fets, es va decidir concedir a Santa Eulàlia el títol de copatrona de la ciutat. Va ser una decisió que, segons la llegenda, no va arribar a complaure a Santa Eulàlia, que cada 24 de setembre plora perquè creu que els barcelonins l'han oblidat.
Oi, que bonica aquesta història. Bonicament tràgica, no?
I per això plou, clar.
La coneixíeu?
No.
Jo no ho sabia.
No.
I per això plou el 24 de setembre. Déu-n'hi-do. O sigui que les llàgrimes de Santa Eulàlia són les gotes de pluja que cauen per la Mercè, festa que va començar a celebrar-se el 1871.
Sí, aquell any el nou monarca espanyol, Amadeu de Savoia, havia anunciat la seva visita a Barcelona pel mes de setembre. I llavors l'Ajuntament, aprofitant que les dates coincidien amb la Mercè, van decidir celebrar-ho amb un seguit d'actes que la convertirien en una gran festivitat. Els anys següents, però, les epidèmies, les guerres, van impedir que les festes es fessin amb regularitat i es van deixar de celebrar a partir del 1883. Però el 1902 es va recuperar. La Mercè va ressorgir i va agafar caràcter de festa major amb la intenció que es convertís en la festa major de Catalunya, no només de Barcelona. Mm. I per això hi va ser present la cultura tradicional representativa de tot el país. Es va fer el que s'ha considerat el primer concurs de castells amb la Colla Nova i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va ser la Colla Vella qui va endur la victòria. També es va fer concursos de sardanes, de coples empordaneses i el primer concurs de gegants, nans i monstres típics organitzats pel Centre Excursionista de Catalunya, que justament volia reunir per primera vegada els gegants i el bestiari festiu de tots els pobles de Catalunya. I els guanyadors van ser els gegants del castell de Santa Florentina de Canet de Mar.
Mira, de la teva terra, eh?
Els veïns.
Els nens, clar que sí.
Sí, sí, sí. Que a més ja no existeixen, aquests
no.
gegants.
No.
Ai, i eren pobra. Preciosos, perquè preparant això els vaig veure i vaig pensar, quina pena que ja no existeixin. I també es va fer un concurs de carrers engalanats, que va guanyar el carrer Ferran, i si hem parlat de la pluja per la Mercè, ja el 1902 una forta tempesta va malmetre considerablement tots els carrers guarnits,
és
les
dir,
guarnicions.
El primer any, el primer any que ho fan, que intenten ser la festa major de Catalunya, patapam, Eulàlia, plorant, eh? Santa Eulàlia, tempesta forta. Deixem la festa de la Mercè, però no ens allunyem de la ciutat de Barcelona.
No, avui podem dir que és el dia de Barcelona i l'expressió que ara us explicaré té l'origen també a la ciutat. Es fa servir per aquells que no paren mai quiets, que van amunt i avall contínuament. Hi ha qui també la diu amb connotació negativa per referir-se a aquells que busquen alguna cosa, no la troben, i mentrestant van d'un lloc a l'altre perdent el temps. Allò, van amunt i avall sense fer el que cal. Com podem dir això? Doncs podem dir que aquesta persona dona més voltes que el 29.
Home, i tant, el 29 el tramvia.
Exacte.
Això m'ho explica
la
meva àvia.
Que el 29, és aquestes dues. Doncs hem d'anar justament a buscar aquest tramvia dels inicis de la celebració de la Mercè pels vols, també. Són per aquells anys, perquè va ser el 1876, que és quan es va inaugurar aquest tramvia de circumval·lació de doble sentit, que feia la volta a tot el nucli antic de la ciutat.
Era com una circular, no?
Exacte, al ser... no tenia ni inici ni final, era circular i va ser la primera estrictament urbana i de seguida la van fer servir la classe popular i els turistes perquè costava 20 cèntims i era la forma més econòmica per visitar la ciutat.
20 cèntims i foties la volta amb el 29?
Diumenges, pujaven i feien la volta. A més, el seu recorregut, tots els usuaris que pujaven eren molt heterogenis, perquè podies trobar-te des dels obrers del port fins a militars que anaven a les casernes de Ciutadella o de Drassanes, també comerciants, compradors del Born o advocats que es dirigien cap al Palau de Justícia.
Ah, clar, hi havia de tot, eh? Interessant pujar el 29 per un dia.
I a més, com a curiositat, també en un article vaig llegir que durant un temps portaven unes bústies enganxades de correus perquè la gent i portés la seva correspondència i uns carters situats a la plaça Urquinaona, i diuen que fins i tot, si volien anar més ràpid, a l'estació de França, recollien aquelles cartes per poder-les enviar.
Opa, això no m'ho hagués imaginat mai. I per què el 29 i no altres línies?
Perquè aquesta suposo que era la més transitada
allà,
i que passava pel centre, sí. I aquesta, justament, aquesta línia, quan va néixer, no era la del 29, però va ser el 1914 quan va ser rebatejada i actualment ja no existeix, malauradament. Va ser suprimida el 85.
Però ens ha quedat l'expressió de fer més voltes que el 29. I ara hem recordat el tramvia, el 29, aquest que feia voltes, que ens ha deixat aquesta expressió. I abans d'acabar, Marta, quina paraula no vols que es perdi?
Avui, aprofitant l'avinentesa, us porto el mot mercè, que ve del llatí mercès o mercede, que volia dir salari, recompensa, preu, premi. I, de fet, si busquem el diccionari mercè, trobarem que ens diu benefici graciós que es fa a algú, acte de benevolença per donar auxili o confort.
Oh, carai.
També es diu misericòrdia, honor, favor, perdó o benefici concedit a una persona. Per exemple, la reina va concedir-me la mercè de rebre'm, concedir-me l'honor de rebre'm. O em farà la mercè d'ajudar-me a pujar les escales.
Faràs el favor, no?
Exacte.
Jo el faig servir com a sinònim de gràcies, mercès.
És una altra de les opcions que, de fet, aquesta paraula s'ha quedat més en un àmbit molt formal, en contextos formals i religiosos, i el que ens queda més és aquest mercès, o moltes mercès, que ha quedat substituït per gràcies o merci, que al final merci és mercès en francès. I és la forma aquesta més col·loquial, que no està acceptada, no la trobareu al DIEC si la busqueu. Uh-huh. I només com una petita observació, una lleugera diferència entre el gràcies, el merci i el mercè. La resposta. Si tu dius gràcies, esperes que et diguin
de
com a resposta un de res. Si dius merci, és tan col·loquial, tan volàtil, que no esperes ni que... Uh-huh. No diu merci, de res. Poques vegades es diu de res. I si es diu mercès, jo aprofito també per incloure dues expressions que s'estan perdent, com, per exemple, no es mereixen o no s'ho val.
Home, no es mereixen. Mercès, no es mereixen. Recuperem una mica, que és molt bonic el mercès. Mercès, que no és més diferent que el gràcies, no? Jo el dic molt, eh, mercès?
Jo no.
No, doncs incloem-ho.
Jo dic merci.
Merci.
Jo dic merci. I és bastant curiós, quan voltes pel món, que quan sents algú que diu merci, dius, és català.
Català.
Sí.
És veritat? Si no diu merci, no?
Sí, sí.
Marta Pérez Verge, estimada, ens sentim la setmana que ve. Moltes gràcies.
La setmana que ve.
Nosaltres, res, una pausa de 2 minuts i de seguida sèries i pel·lis amb la Sílvia Comet i l'Àlex Montoya.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Tots aquells mars, la nova novel·la de Laia Aguilar. Un secret inconfessable ho pot canviar tot. Tots aquells mars, un llibre de columna.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Sí, un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Les
matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creureu mort, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Sortint de festa amb l'Escorpió. És impossible pensar en la primera edició del concurs musical Eufòria i que no et vingui ràpidament al cap l'Escorpió, la ballarina i cantant que està picant pedra per engegar la seva carrera musical i que ara fa una passeta més amb la publicació del seu segon disc, on s'encarrila cap a l'electrònica i ens treu a suar la cansalada a la pista de ball.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró. Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 7 de la tarda, i és moment de parlar de sèries i de pel·lis. Picant de mans, com si estigués jo de festa major.
Estàs de festa major?
Una mica sí, una mica sí.
Treballant, però de festa major.
Treballant, mira, feliç, feliç. Avui estem en èxtasi amb les recomanacions de la setmana. A veure què ens porteu, eh? Què voleu
estem
començar?
Estem en èxtasi.
Sí, sí, sí. Estem en èxtasi. En èxtasi. Per què? Comencem amb les recomanacions de sèries. Una de l'univers Batman, que ja l'he vist allà anunciada, que crec que es pot veure des de ja, no? El Pingüino.
Look at this. What that madman did. Listen, Sal. Carmine Falcone's dead, and I'm here now.
Colin Farrell, de protagonista, irreconeixible.
Irreconeixible totalment. Si algú reconeix Colin Farrell, li paga una cervesa.
Ara que ho saben, no, eh? No, és a dir, ho heu de fer abans.
No, 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 és que és impossible, és impossible. Es posa en la pell del malvat, és el Pingüino, no? Pròtesis a dojo en aquest spin-off de la pel·lícula de Batman en què el personatge del croat emmascarat no hi és i de moment ni se l'espera.
Ah, no surt?
No, 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 no surt. La veritat és que jo l'he preguntat al Monti, que ha vist la pel·lícula, jo la pel·lícula no l'he vist, i m'ha dit que és molt dolent.
Bueno, a mi em va semblar bastant desastrosa. És la pel·lícula on Robert Pattinson feia el personatge protagonista i on Colin Farrell ja feia el Pingüí.
Sí.
Si tu has vist The Batman, ja igual guanyaries la cervesa que ho fa.
Clar, perquè ja saps qui és.
La Sílvia, però sí, no, home, la pel·lícula... Jo encara no he vist la sèrie, però no tenia massa...
El capítol que hi ha penjat, i ha penjat un capítol.
Sí.
Això a Max, oi?
A Max.
A Max.
Jo sempre defensaré el Pingüí. El meu Pingüí és Danny DeVito.
Ja.
A Batman Vuelve. Home, és que Batman Vuelve, que és estupenda.
És que era un altre tipus de Batman,
era
no?
Era
un Batman,
Batman
fosc.
Bueno,
tan fosc.
Bueno, era bartonià, no? Sí. De Tim Burton, però el Danny DeVito de Batman, de retorn de Batman, em penso que es va dir en català, era esplèndid, era espectacular. I Colin Farrell, la pel·lícula no estava malament, però és que la pel·lícula no funcionava massa.
Doncs aquí, pel meu gust, està espectacular. Aquí la trama arrenca poc temps després del final de la pel·lícula. Això ho expliquen molt bé, és a dir, que es pot veure perfectament. Si
sense haver vist la pel·li,
sí, sí. Carmine, el líder de la màfia Gotham, és assassinat. El crim organitzat està totalment desorganitzat. I Oscar, que és el nom de real del personatge a qui li diuen el pingüí com a àlies, doncs veu una oportunitat per aconseguir el poder. Llavors, posa immediatament les seves pretensions sobre la taula, és a dir, que arrenca com un tro, aquesta sèrie, i mostra el seu costat impulsiu i salvatge, si cal assassinar, s'assassina, encara que hi pugui haver repercussions per part de la resta de famílies mafioses. I aquí jo crec que rau el secret de l'èxit de la sèrie, o almenys el que a mi més m'agrada. És una història de màfia.
Sí, això m'agrada, eh?
Les sèries de màfia, jo crec... Mireu el primer capítol del Pingüino i ja m'ho direu. L'aspirant a capo, però, se les haurà de veure amb la filla del Carmine, que és qui hauria de ser l'hereva de l'imperi, i que interpreta una inquietant Christine Milioti, que és una actriu estupenda, que està acabada de sortir...
Era la mare de Cómo conocía vuestra madre.
Ah, sí?
La mare... Ah, sí, la del paraigües.
Sí, sí, la del paraigües.
Sí, sí, sí,
paraigües.
Tens tota la raó.
Sí, home.
Però mira, no, ara no la connectava.
Sí, sí,
no.
Vam trigar nou temporades a veure-li la cara.
Sí, 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 tant.
I després, bueno, no sé si estaré fent un spoiler, però bueno, no sortia gaire, diguem-ne.
No sortia gens, sortia a sota el paraigües.
Que la piquen ràpid, també t'ho dic,
exacte,
eh?
Això mateix, aquí anava.
Exacte, doncs aquí no té res a veure amb aquest tipus de personatge. Està acabada de sortir d'Arkham, que per qui no conegui l'univers de Batman, és el tenebrós hospital mental de Gotham, i allà l'havien reclòs perquè era una assassina en sèrie.
Tinc ganes d'arribar a casa per posar-ho. Quants capítols hi ha penjats ara?
Un.
Oh, punyatero. Ah,
aquesta sí. És la cosa, que només n'han posat un.
Últimament m'ho fan, això, i m'he d'apuntar que si Apple TV els dimecres, les azules, el mono loco aquell, no sé com es diu, cada dia tinc una...
Està bé, el mono loco.
Està bé?
Sí, ara...
Es diu
ara
mono loco, no?
Ara bé, sí.
Mono malo.
Sembla la meva iaia, el mono loco, per favor. Trobem
bé, és que hi havia una mítica sèrie als anys 80, que era el sueño del mono loco, era?
Sí, crec que sí.
No.
El sueño?
No, hi ha una pel·lícula, Fernando Trueba, que es diu El sueño del mono loco. Ara he fet un creuament jo.
Sembles tu la meva llena,
Cuentos del mono de oro. Ara he fet un creuament. Hi ha una pel·li que es diu Sueños del mono loco, de Fernando Trueba, i una sèrie mítica dels anys 80, que és Los cuentos del mono de oro, i he fet aquí un...
Però aquest és mono malo.
I aquest és mono malo.
Apple TV Plus, cada dimecres. Ara, estàvem parlant del pingüí, el pingüino, que de moment ja... un sol capítol, a Max. Jo em pregunto, trobarem a faltar Batman? Perquè m'has dit que no surt.
No. Vindria a ser una mena de Los Soprano aprofitant personatges de DC Comics.
Està bé, això.
Sí, també hi veiem, per exemple, el personatge de l'Enigma, però a les notícies.
Ah?
Com una cosa externa, o sigui, fora de l'univers Batman, no? Diguéssim. No cal haver vist la pel·lícula, ja ho hem dit, per entrar de ple a la sèrie, perquè l'arrencada ho explica absolutament tot, però sí que és veritat que, com sempre... Si has vist la pel·lícula, doncs segurament veus més capes, com sempre passa, no? Entre la foscor també hi ha algunes escenes divertides, i el primer capítol, que és a Max, a mi m'ha semblat fantàstic i que la sèrie promet. Em puc equivocar, eh?
Quan surt el segon?
El segon surt els dimecres,
ja està,
si no m'equivoco.
M'acumula la feina els dimecres.
Si no m'equivoco. I Farrell podria estar de premi aquí.
Epa!
Sí. Podria estar de premi.
Doncs apunteu, Max, la primera recomanació de sèries. Teniu El Pingüino a Max, que és l'antiga plataforma d'HBO, eh? Anem a les pel·lis. Va, comencem amb una pel·li que arribarà als cinemes el divendres que ve, d'aquí 4 dies, i que fa uns dies es va presentar al Festival de Sant Sebastià. Es diu La Virgen Roja.
El Degar no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España.
No está mal el currículum, ¿eh?
Epa, a veure, jo estic reconeguent ja Najwa Nimri, no?
Sí, sí.
Ah.
Sí, la veure de Najwa Nimri. En aquest cas no sabem que hagi comentat res sobre els guionistes d'aquesta pel·lícula.
Menys mal.
I està parlant del personatge, un personatge real, personatge de Hildegard Rodríguez, ara ho sentíem al tràiler, una nena prodigi, destinada a ser la primera dona lliure, la dona del futur. Parlem d'una dona que va viure durant els anys de la Segona República Espanyola i en aquest context es va convertir en una líder intel·lectual tant del Partit Socialista, és a dir, a un entorn polític, diguem-ne, com del moviment feminista, defensant la reforma sexual. Ella va escriure articles a la premsa des de que tenia 14 anys, va publicar una quinzena de llibres, assajos polítics, però també sobre temes com el control de natalitat o la salut sexual. Tota una pionera, una avançada en aquells temps prefranquistes en els que es vivien autèntiques revolucions socials. Aleshores, la història de la Hildegard és tremenda, perquè havia estat concebuda per una mare soltera, que era l'Aurora, que és el personatge que fa la Nation Imri.
Perdona, és que estava reflexionant, perquè em sembla una burrada, que si fos un senyor, amb tot el carinyo, tindríem places, tindríem carrers, i no en sabem res.
Sí, sí, és veritat. A més, és que, ja et dic, és que la història d'aquesta noia és bestial. La mare la concebeix soltera. Ella era una ferma seguidora de les teories eugenèsiques, que són les que tenen la finalitat de modificar l'herència genètica de les persones per millorar la raça. Són aquestes
que
teories...
Hitler,
Exactament, que Hitler després, diguem-ne, que va portar...
Del doctor Mengele.
Efectivament, sí. Les va portar d'una manera molt més radical. No? Però no ens desviem, no anem a Hitler, sinó a l'Aurora. L'Aurora va criar la seva filla des de molt petiteta. Aquesta nena no tenia contacte amb ningú més. Es va educar a casa i amb uns horaris allò també molt radicals per aconseguir, doncs, ser... Era una mena de projecte de la mare. La mare tenia el projecte. No, aquesta serà la noia, la dona, que haurà de liderar totes les altres dones i serà la dona lliure, la dona del futur.
I el nom, Hildegard?
Hildegard és un nom... Bé, jo no conec massa gent que s'hi digui, però sí, jo crec que és d'arrels alemanes, aquest nom.
Sí, no?
Jo crec que sí. No explicaré què va passar amb la Hildegard, tot i que forma part de la història d'Espanya, i potser algú ha vist una pel·lícula que ja es va fer sobre la història d'aquesta dona, que es diu Mi hija Hildegard, que va fer el Fernando Fernán Gómez a finals dels anys 70, que encara em sembla, pel que explica la pel·lícula, em sembla encara més bèstia que es fes en aquell moment, no? Que acabava de morir Franco, sí, feia res, i va fer la pel·lícula de Fernán Gómez. Però sí que puc dir que aquesta història, aquesta, la Virgen Roja, té alguna cosa de true crime. De tota manera, més enllà de la trama, és una pel·lícula que aprofundeix en temes que jo crec que són molt interessants i que d'alguna manera dialoguen amb el que vivim ara mateix, no? Amb l'auge de l'extrema dreta, l'ombra dels totalitarismes, etcètera, etcètera. Dir que la pel·lícula està dirigida per Paula Ortiz, que és la directora de La Nòvia o de Teresa, la pel·lícula amb la Blanca Portillo, que es va estrenar l'any passat, sí. I com a protagonista és la Nation Imri, la que hem escoltat en el tràiler, i que és la mare, i l'Alba Planas, que és una actriu que potser heu vist a una sèrie que es diu Días Mejores, que està a Amazon, i bé, és una actriu jove que jo crec que tindrà carrera, està molt bé, i és la filla, és la Hildegard. Prou bé, aquesta Virgen Roja, que ja dic que va ser una pel·lícula que es va presentar al Festival de Sant Sebastià, ja veurem si es rasca algun premi i que arriba als cinemes divendres.
I a més, aprofitant l'auge de la Nation Imri, segur que a taquilla anirà bé la cosa.
Sí, i ella està, és de les vegades que està bé, perquè la Nation Imri, quan tu veus, quan es creu el personatge...
Fluctua.
I quan no.
Se sale. La Nation Imri vis-a-vis, vamos, sí. La jefa.
Sí.
Però a vegades...
La de la Casa de Papel, bueno, no està... l'antijefa.
Ah, exactament. Dius, aquí he vingut una mica per... El cheque.
La Virgen Roja, aquesta pel·li que podeu trobar a la cartellera a partir de divendres. Segona recomanació de sèries, en aquest cas, una que està basada en fets reals.
Sí, real amb doble sentit de la paraula, en anglès. Aquí no ens ajuda la traducció. És a Very Royal Scandal, un escàndalo muy real.
We're only hours away from filming. If we don't do this interview now, we'll never get him back.
Are we showing this picture of Prince Andrew and Epstein?
Més britànica i...
Impossible.
Mora de Déu.
Impossible. És una minissèrie de 3 capítols, els 3 seguidets, i són, es va estrenar divendres, sobre una de les entrevistes que va commocionar el Regne Unit i la resta del món també. Jo me'n recordo que aquí ho van cobrir a informatius. O sigui que es va seguir des de tot arreu.
Quin any?
Va passar el 2019. Uh-huh. L'entrevista va ser el 2019, quan la periodista de la BBC, Emily Maitlis, va tenir un cara a cara televisiu amb el príncep Andreu d'Anglaterra Terra després de la mort del depredador sexual Jeffrey Epstein, és un nom que no em surt mai, que si ho recordeu es va dir que eren amics. El príncep tenia una amistat amb Jeffrey Epstein. La seva relació va derivar en que una de les víctimes d'Epstein va acusar el príncep d'abusos sexuals. I aleshores la sèrie...
Menor d'edat, si me'n recordo.
Sí, menor d'edat. Virgínia, menor d'edat. La sèrie comença amb els dies previs d'aquesta entrevista, com la BBC es treballa als assessors del príncep per aconseguir aquesta entrevista, i se centra sobretot en la periodista magníficament interpretada per Ruth Wilson, que a mi és una actriu que me fa caure la bava. És la meva malvada preferida. No sé si heu vist Luther, la psicòpata Alice Morgan. És Ruth Wilson, i també és la protagonista de The Affair.
Per nom no la coneixia, però ara que l'he buscat, la imatge sí.
Té una cara molt especial.
Sí.
Sí, té una cara molt especial. I en paral·lel veiem el dia a dia d'un príncep que és entre naïf i despreocupat pel poder que ostenta per ser qui és i que tot li és bastant igual, no? En la seva pell s'hi posa l'enorme també Michael Sheen, amb una altra potent interpretació. Michael Sheen és el protagonista de sèries com Masters of Sex o Good Omens. És un actoràs, surt a un munt de sèries i a un munt de pel·lícules, i la veritat és que aquí aquest duet interpretatiu i duel també està fantàstic. També coneixem les rareses de la reialesa, com és viure en un palau amb la teva exdona Sarah Ferguson, que també té paper aquí.
Més complicat en un pis de 50 metres.
Sí, una mica més, però és que és igual, perquè aquí fan ostentació de ser els divorciats més feliços del
Carai.
Món. Sí, sí. Un príncep que sembla bon home, però que tracta fatal al seu servei, i que té una assessora que està com mig enamorada d'ell i l'assessora fatal. O sigui, li diu, fes aquesta entrevista.
Ah, amiga.
Cagada pastoreta.
Però ho fa expressament.
No. Ah, està enamorada d'ell i ella creu que sortirà superbé. De fet, després de fer l'entrevista, la tia aplaudeix amb les orelles perquè diu...
Ha quedat superbé.
Has estat superhonest, has estat superbé. No va ser la realitat. La part humana del príncep la veiem a través de la relació amb les seves filles, que també tenen un paper en aquesta història. Mm-hmm. És molt interessant.
A quina plataforma, perdona'm?
Està... A quina plataforma està? A Movistar i a Max.
A les dues.
Està a les dues.
Anava a dir que aquesta mateixa història no fa mesos es va estrenar una pel·lícula a Netflix que es diu La Gran Exclusiva.
Diria
que en vam parlar també a la secció. Amb la Gillian Anderson fent el personatge de la periodista.
També.
I el Rufus Sewell fent el príncep. I no estava malament, però... Ara, suposo que ara explicaràs la relació que té aquesta sèrie amb una altra sèrie que es diu similar,
sí,
no?
Sí.
I si està en la línia d'aquesta altra sèrie, de les altres històries que han explicat en aquesta sèrie, crec que és on hem d'anar, més que a la pel·lícula.
Efectivament.
Té alguna cosa a veure, no? Ara ho apuntava el Monty amb una altra sèrie que es titula Very British Scandal.
De fet, aquestes històries reals van començar amb aquesta primera entrega titulada... No, la British és la segona. La primera es titula A Very English Scandal. I està protagonitzada per Hugh Grant i Ben Whishaw, que també són dos trossos d'actors.
Està molt bé, aquesta.
Pel meu gust, és la millor de les tres.
Està molt bé.
Després va seguir A Very British Scandal, protagonitzada per Claire Foy, que és la primera reina de Crown, que la història també està molt bé, però a mi és la que menys m'agrada de les tres. I ara ens arriba aquesta tercera entrega, que per mi estaria entre la primera i la segona. És a dir, A Very English Scandal, A Very British Scandal i A Very Royal Scandal.
És una trilogia, de
sí,
sèries?
Sí. La podeu veure tant a Movistar Plus com a Max, i si us interessa les altres, A Very British Scandal també està en aquestes dues plataformes, però en canvi la primera, que per mi és la millor... A Very English Scandal és a Prime Video.
A Prime Video la primera, les altres dues a Max i Movistar.
Ara necessitem A Very Catalan
Scandal. Va, segona recomanació de la Sílvia, A Very Royal Scandal a Max i Movistar. Segona pel·li, una que s'estrena a plataformes amb molt de glamour perquè està protagonitzada per George Clooney i Brad Pitt. Es diu Wolves i la trobareu a partir de divendres, és a dir, com les estrenes de cine, aquesta vegada a Apple TV+.
Oh, shit. It's a different thing now.
It's gonna be a long night.
Where'd you get the drugs?
I don't know what you're talking about.
Where did you get the drugs? Talk.
Aquesta és la famosa que estaven de promo ara fa poquets.
Sí, al Festival de Venècia van anar a presentar-la. Ells fonamentalment fan el Senyor Lobo. Senyor Lobo a Pulp Fiction, Caballeros no vamos a...
Xupar-nos...
Epa, ja està.
La mítica frase que serveix gairebé per a tot.
Doncs una mica ells fan de dos senyors lobo que es troben en l'escenari d'un entuerto que han de resoldre i que han de netejar, diguem-ne, i que les circumstàncies els obliga a treballar junts. Ells són llops solitaris, per això són wolves. Els wolves són solitaris.
Sí.
Doncs han de treballar junts. A partir d'aquí, la pel·lícula... A veure, la pel·lícula és un producte fet perquè ells dos facin les seves coses. Una mica les seves brometes, gairebé a estones penses que anunciaran un cafè.
I llueixen guapura, no?
Guapíssims, guapíssims. El que passa és que se'n riuen de... Ostres, no veig bé, em poso les ulleres... M'ajupo i els genolls em fan crec-crec.
Sí, quina pena em fan.
Aquestes coses, no? Però fins i tot hi ha una escena que recordes directament una altra reunió de guapos, jo crec que en millor pel·lícula, que era Dos homes i un destino, amb el Paul Newman i el Robert Redford. I hi ha una escena, ostres, que jo crec que està feta expressament com a picada d'ull a aquella pel·li. La complexitat és evident, el juga a favor de la pel·lícula, que en el fons ens és una mica igual, si la pel·lícula té un guió més cuidat o té més punts o menys punts, perquè no seria la millor pel·lícula que han fet ni tan sols junts. Però bé, és una pel·lícula juganera, divertida, fresqueta, lleugereta, passes l'estona molt bé i estan ells dos, està bé.
Wolves s'estrena...
Només que siguin ells dos ja està bé. Per passar l'estona.
Apple TV Plus. Escolta'm, ens queden dues recomanacions. Aguanten fins la setmana que ve?
Sí, i tant.
Vull dir, per no anar
sí,
corrent.
Aguanten.
Sí. Doncs un repàs. Wolves, a partir de divendres, Apple TV, pel que fa a les pel·lis. La Virgen Roja, a cinemes, des de divendres. I pel que fa a les sèries, A Very Royal Scandal, a Max i Movistar Plus. I El Pingüino, a Max. A Sílvia Comet i Àlex Montoya, moltes gràcies, estimats.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Nosaltres de seguida fem l'última i marxem, però abans vull saber què fan les dones i els dies. Ahir, amb l'equip de la Montse Virgili, ens vam endinsar en l'univers de les porteres. Avui, a partir de les 9, Montse Virgili, què veurem?
Avui un tema que afecta a 200.000 catalanes.
Conxo, no és
poc, veus? Endometriosi.
Mira.
El tema. I mira. Una cosa, un moment. I fer-te feliç, també. Que em vas dir l'altre dia que t'havia encantat aquesta cançó. I avui parlem de la dona que hi ha darrere d'aquesta cançó, de la història que hi ha darrere, oh. I vaja...
És que us he de recomanar dues coses. Primer, escoltar Les dones i els dies, cada dia a les 9 del vespre. I segon, a Spotify tenen una llista de totes les músiques, perquè crec que sóc la típica pesada que quan sento... Com es deia aquesta?
M'escriu WhatsApps quan començo el programa. Jo allà, que no toco ni quarts ni hores.
I la il·lusió que fa, tonta.
Oh, vai, tant.
Que jo et vaig dir, a mi aquest nou horari em va superbé.
Clar, exacte.
Perquè a les 11 ja estic dormint.
Avui el anirà bé tothom.
Perquè,
a més, la protagonista de l'endometriosi, que ens explica el seu cas, que ella està embarassada ara i té una altra criatura, que és una cosa bastant inaudita, perquè aquestes persones, doncs aquestes dones que viuen aquesta malaltia,
complicat,
normalment dona molta infertilitat, és cantant, és una cantant de jazz de Lleida. I a Lleida no fan festa, i a Lleida ens estan escoltant tots.
Ai, com m'agrada això. Doncs Les dones i els dies, amb
que
la
no
Montse Virgili. Per favor.
Esperança.
De veritat, unes recomanacions musicals, que és que jo estic a dir i uns temes que creen addicció. Ahir, al Món de les Porteres, que podeu recuperar-lo també a l'app i al web de Catalunya Ràdio, i avui, endometriosi. A quantes persones?
200.000 dones.
Que ho sàpiguen.
I tardes més o menys una mitjana de 8 anys en saber que ho tens.
Ràpid.
Com ho veus, Antònia?
Ràpid. Ho veig, Antònia, nena, que és complicat, eh?
Exacte.
Mare de Déu.
Tens un pàjaro, no, aquí?
Sí, tinc un pàjaro. Mira, el pàjaro es diu Godai García. Godai García, bona tarda.
Soc hola,
fan,
què tal?
Soc fan, li puc
sou
dir.
Fans mutus, crec.
És que m'agrada tant.
Sí, som tots fans dels uns dels altres.
T'agrada, Godai?
Molt. Jo aniria a buscar papallones ara mateix.
Ai, senyora. Fins ara, Montse. I fem l'última, marxem, no, Godai?
Va, anem-hi de cara.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Va, aprofitem els últims minuts del programa per fer l'última i marxem. En aquest cas... amb en Godai García, que avui t'hem avançat, anava a dir com cada setmana, però no, com cada setmana no, que t'hem mogut a dimarts.
Sí.
Perquè demà acabem més d'hora i dic, no pot ser que la criatura no tingui espai per parlar.
Sabeu que era perquè, jo també, perquè visc fora de tot.
Ja hi ha futbol, demà.
Ah, demà hi ha futbol?
I acabem una mica abans i dic, home, no, movem en Godai.
Ah, val. No, em pensava que era per alguna cosa perquè hi ha un cafè o festa aquí a ciutat.
Home, no.
Que dic que m'ha vingut molt bé. Jo intento venir sempre amb transport públic. Feu servir el transport públic en la mesura que d'allò.
Avui has vingut amb transport públic?
No, però porto les últimes 3 setmanes venint, com que tinc mal d'esquena, vinc amb cotxe i així ens puc aparcar a la vora.
Avui has vingut sol, no?
Avui, increïble. I semblava Walking Dead, saps allò de que entra la ciutat i no hi ha ningú enlloc?
T'ha anat bé, eh?
Sí, sense zombis també, això està bé.
Amb què m'il·lumines aquesta per final del programa?
Doncs mira, volia parlar una mica, em posaré seriós, de la massificació dels espais naturals per culpa de les xarxes.
Ui.
És una cosa que tots...
És que l'altre dia parlàvem amb un boletaire que havia penjat l'indret on trobar bolets, i vam dir, ostres, calla!
Però tu havies penjat el lloc on...
No, jo no.
Ah, val, val, val.
El boletaire. Jo primer hauria de trobar bolets.
Però ell va dir a internet, per internet va dir aquí és on tenien.
Correctíssim.
Mare de Déu, senyor. No feu aquestes coses. Bueno, dic que jo, per exemple, per la banda de l'estiu, que és de... Ara ja estem a les acaballes. Bueno, s'ha acabat, es va acabar fa 3 dies, l'estiu.
Espera de dijous.
Per què?
Hi ha una remuntada de temperatures que arribarem als 30.
Vaja,
bueno.
Vaja. Val, però és una cosa que vivim molt a l'estiu, la massificació dels espais naturals d'aigua, no? La gent que va a les cales, als rius, als gorgs, tot això es massifica, no? Jo he vist, per exemple, a gorgs on t'havia anat tota la vida, que ara hi ha molts gorgs que s'ha de pagar per anar-hi.
Per entrar al gorg? Sí. O per aparcar el cotxe?
Per anar, per baixar fins al lloc. Sí, però
no ho he vist mai.
No?
No,
això passa.
Hòstia.
A veure, també dic que jo no pago perquè em sé corriols.
Per una altra banda.
Vaig per una altra banda, però qui sap el camí del senglar, doncs ja està.
Oh, i tant.
Ja està, no? Però primer tot em sortiria de dir, home, això és injust pels que són del lloc. Però llavors, la pregunta que suscita a continuació és, qui és del lloc? Mm-hmm. No? Perquè els del municipi veí, on s'acaba el territori dels indígenes i comença els dels pixapins, vull dir que la frontera és vaporosa. Aquí tots tenim dret a anar voltant pels llocs.
Jo ho penso.
Sí, jo també, eh? Per exemple,
prop això de... que surto perdent a vegades, eh? És que es quedin lluny.
Sí, mira, per exemple, a prop de casa meva hi ha una riera. Una riera que jo m'hi banyo des de molt jovenet. Val? Des d'adolescent agafàvem vespinos i scooters i fèiem una estona de carreteres secundàries i cap a l'aigua, passar el dia al riu. Era i és un riu molt bonic, segons quins punts, doncs hi ha uns gorgs d'aquests que et pots tirar, marges de pedra i sajolida, un lloc molt bucòlic. Allà no hi havia pràcticament mai ningú. Ningú.
I ara?
Però llavors va aparèixer Facebook. És que t'estic parlant ja de molt enrere, de com molt va aparèixer enrere, sí. Facebook. I n'hi havia que penjaven imatges dels gorgs, d'aquells tan ben parits, com aquest que has dit, dels bolets, doncs feien el mateix amb els gorgs, no? I la gent va començar a arribar, i amb 4-5 anys es va repetar. La gent portava inflables de flamenc i aquestes coses que dius, ara què has vingut a fer aquí amb això?
Per favor, aneu a una piscina municipal a fer això.
Sí. Jo sóc el primer que podrien haver dit, escolta, Godai, tu també feies mitja hora de vespino per arribar-hi. Tu tampoc eres ben bé d'allà, correcte? Però la gent que va arribar, no tothom, eh? No tothom. Però una quanta gent crec que es pensava que allò era aquadiver i venia allà sense context una mica, no? Vale, us explico una anècdota per entendre una mica que la massificació també què comporta, més enllà de destrucció de la biodiversitat, etc. Jo, per exemple, al riu em banyo amb pilotes.
Ja no pots.
No?
Bueno, pots.
Ah, sí, ah, no, aquest no, exacte, val, sí, correcte. Jo m'ho he vestit de naixement, eh? Jo ho he fet tota la vida així. Bueno, més o menys els rius, els llocs que jo em sé, em banyo amb pilotes. I un dia amb els amics en aquest riu vam remuntar, riera amunt, vam anar a passejar, fins que vam arribar a un dels gorgs aquests on la gent em penja fotos amb hashtags de hashtag lloc secret, hashtag summer vibes, i llavors aquests es repeten aquests llocs, no? De fet, no hi vam acabar d'arribar, perquè just començar a entreveure el gorg ja ens vas cometre una família. L'home de la família, en aquest cas, bueno, és que acaba sent sempre així, que hi havia canalla també, no? I tenien que sigui el matalàs inflable i un gosset d'aquests, saps, aquests amb el morro xato, que tenen amnees en repòs. No vol dir
pobres,
res, però
sí,
era un perfil de gent. I el pare de família, al veure'm despullat, es va inflar de ràbia i va venir a fotre'm crits.
Ah, sí, eh?
Sí. Ara jo diria el que em va dir, però tots els insults els substituiré per la paraula preciositat.
Val.
Per no fer sensibilitats, que estem...
Ben fet, horari infantil.
Exacte. I em va dir... Exacte. Em va dir... On et penses que vas, despullat? Que no ho veus que aquí hi ha canalla? Preciositat? Que et penses que això és una platja nudista o què? Tros de preciositat? Jo li vaig respondre molt amablement i, com sempre, ha de ser molt de respecte. Mira, perdona, no crec que estigui fent mal a ningú, vaig dir jo. Jo no li podia dir que el que sí que m'oferia era veure com la crema solar que duia feia unes llunes sobre l'aigua, que malmetia tot l'ecosistema. Crec que se n'adonava fins i tot el gossot, que eren ells que grinyolaven una mica allà, no? I ell em va dir, torna'm a posar la música aquesta de violència. Mira, fes el que et surti de la punta de la preciositat. Fill de la gran preciositat.
Et va dir tot això?
No.
Anava una miqueta calentot, no?
Ui. I vaig marxar. Deixeu-me fer servir l'expressió amb la cua entre les cames. Va? I vaig marxar. Aquest home, primer de tot, insultant a viva veu i inflat amb les venes de coll marcades, no sé si ho sap, que allò també ho estava veient, la seva canalla, i que allò
sí,
potser
això,
era,
una, sí, una
era
una
molt
més
violent, ofensiu,
sí.
No? Que allò que havia fet sí que era desagradable. I segona, em va sobtar la frase de què et penses, que això és una platja nudista o què? I vaig fer... Llavors, un moment no li vaig dir, però llavors vaig pensar no, és que això és el bosc, senyor, aquí.
Que no hi ha cap norma.
Clar, aquí hi ha bisons americans menjant-se en aquests petits davant de la seva mare, hi ha guineus amb sarna. Vull dir que és una cosa molt més sense llei aquí, i jo no crec que sigui el que estava fora de lloc aquí. A veure, que molta gent de la que de cop ha arribat a espais naturals...
Però això sol passar amb el conqueridor dels espais. Sol bueno, passar, això.
Exacte. Hi ha aquesta actitud de color... De, seria, no?
De colon.
Sí, sí, de colon, no? D'arribar al lloc i de pensar, ara això d'aquí, altaveu Bluetooth, i aquí no hi havia mai ningú, i ara aquí oi, ens podem fer nostre. Bueno, ja hi havia una gent, hi havia uns animals, hi havia unes plantes, i tot això s'ha de respectar. Val, veient com ha funcionat durant l'estiu, i veient, com deies amb això, amb els bolets, que... també està passant, no? Es massifiquen, la gent va a buscar bolets, doncs jo el que he fet és preparar una minissecció d'anti-influencer.
Ah, m'agrada molt.
Sí, saps aquests vídeos de 5 cales secretes que has de conèixer? Doncs ho faré en format bolets, però serà una mica per desmassificar el bosc i desencantar la gent de recollir bolets.
Perfecte.
Val, oients, és broma tot això que diré ara, perquè sempre hi haurà qui dirà, oh, però què està dient aquest?
Val? Com si no entenem la broma ja.
És tot de cunyetes, però posa'm música d'influencer, sisplau. Hola, boletaires, catalanets i catalanetes. Arriba la temporada d'anar a buscar bolets i jo, Godai Garcia, vull compartir amb vosaltres els meus secrets més amagats sobre el noble art d'anar a recollir fongs. Si estàs fart d'anar a passar el dia al bosc i no trobar pràcticament res, fes-me cas i acompanya'm en aquest tutorial de... els 4 tips que ningú sap a l'hora d'anar a buscar bolets.
Els 4 tips, 4 tips.
Exacte, hi ha revers, hi ha sons i aquestes coses. Val, consell número 1. No estàs fart d'anar a buscar els mateixos bolets que tothom? Ho sabies que hi ha centenars de varietats comestibles i molt més gustoses que un rovelló o una llenega? Avui vull descobrir-vos el poder amagat del Ragebird. Sí, aquell bolet vermell amb taquetes blanques. Potser de gust no és tan fort com una pinenca, però et ben asseguro que t'obrirà portes que no sabies ni que existissin. Portes dels sentits, portes de les percepcions i potser la porta del frenopàtic. Qui sap? Estàs preparat per l'aventura o seràs com la resta de boletaires avorrits?
No vol ser un d'aquests, oi? Que no vol ser un d'aquests?
No, exacte. Consell número 2. M'agrada molt aquesta tria musical, eh?
Molt música d'influencer, eh?
Sí, sí, sí.
I s'ha de dir en castellà o què? Influencer.
Sí.
Ah, bueno, és anglès llegit en castellà.
Com seria en anglès?
Influenza.
Influenza. Una mica british, no? Una mica cocking, això que sé. Fas quilòmetres i quilòmetres per anar en aquell punt de bosc i resulta que t'hi trobes gent per tot arreu? Encara que hi vagis molt d'hora, sempre hi ha un avi que s'ha llevat a les 4 del matí per les 7 ja haver replegat tots els ceps i quan tu arribes ell ja en torna? I els crits de la gent, que vulgars! I tu? Tu no ets vulgar.
T'està quedant més teletienda, eh?
Sí, és una mica com... És veritat, hauria de fer... Més xerren, és que hauríem de fer molta edició, perquè a més els influencers tallen...
Tot molt tallat, sí.
Tot molt tallat. No pot haver-hi... No es pot respirar en cap moment. Tu ets un ésser excepcional. La teva mare ja t'ho deia, que tenies potencial. Doncs tinc el consell definitiu per tu. La manera d'anar al bosc a buscar bolets i que no hi hagi ningú. Aneu a buscar bolets de nit.
Bravo!
O com en diem els imbècils, com ara jo, Night Mushrooms Adventure, que si ho dius en anglès sí que és més de... Més aventura, menys possibilitat de trobar-ne, més possibilitat de fotre's marge avall, però sobretot zero famílies cridant i zero competència més enllà d'un cèrvol zenzel. Vale. A veure, em queden un parell de consells per si encara queda algun boletai de dir.
A veure, apunteu, eh?
Consell número 3. La dieta paleo aplicada als bolets. Ho sabies que un percentatge molt alt del bolet és aigua? La gran majoria s'evapora entre que el collim i no arribem a casa. La gran revelació en el món dels bolets és menjar-se'ls directament de terra.
Opa.
Crus, sense mans. Ja es feia amb les ostres, de menjar-les crues, i són una menja exquisida, no em direu que no. Prova-ho amb un bolet. No cal que sigui una pinenca ni un rovelló. El primer que trobis, t'ajups i d'una queixalada cap a dins. L'experiència organolèptica és única.
Organolèptica, èptica.
I anem per l'últim consell. Consell número 4, diu. La Cerdanya i el Ripollès estan molt explotats. Allà hi va tothom. I tu no vols ser com tothom, oi? Si ets una persona inquieta que t'agraden els reptes, et recomanem l'experiència definitiva. Ves a buscar bolets a Sant Fost de Camp Centelles. La majoria de gent et diran que no ho facis, que no hi trobaràs res, que faràs el ridícul. El ridícul. Saps a qui li deien també això, que faria el ridícul?
Aquí.
A Neil Armstrong, a Magallanes, al Chiquili 4. Però la innovació només és apta per molt pocs. L'èxit és un lloc solitari. Tu ves amb el teu cistellet i una navalla pallaresa i un entrepà de mortadela a passejar per Sant Fost de Camp Centelles i, sobretot, no facis cas als que riuen de tu. Sí? Està clar que hi haurà molts menys bolets que a Gombrèn o Tuixent, però tots els que trobis seran per tu.
Godai García, ens sentim la setmana que ve, ja en horari habitual els dimecres, eh?
Ah, equip puntual.
Nosaltres ara us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. El Barça busca porter, ara de seguida us ho expliquen al Tot Costa. Nosaltres tornem demà. Ho fem a partir de les 4 amb en Fel Feixedes, parlant de narcisistes amb l'Helena Puig-Guitart i Crònica Negra amb l'Anna Ponsí. Tot això i molt més des de les 4 i fins les 7 a la tarda. Fins demà, família. Adéu, adéu.
El Liceu inaugura la temporada del 25è aniversari amb Lady Macbeth de Mitsenc, l'òpera prohibida de Shostakovich, amb la producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Josep Pons. Del 25 de setembre al 7 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
I ara entrem al búnquer.
Ah, intenta ser vegà ara. Carden unes hòsties, nano?
Ah, sí? Bacon vegano, 100 euros.
Hòstia, collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar, clar.
Que si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema. Eh?
Clar, els vegetarians i vegans, que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn, sí. No? Si no t'agrada, no t'agrada.
No? Ah! Ara volem un Frankfurt.
Ara volem un Frankfurt. No. Ah, volem, volem la col en forma d'hamburguesa.
No. Dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Atenció, jugadors i desenvolupadors. No us perdeu Indie Dead Day, l'esdeveniment més important de videojocs. Vine a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de setembre i podràs conèixer creadors, provar jocs únics i participar en tallers i conferències del sector. A més, hi haurà una fira d'ocupació perquè puguis trobar la teva oportunitat laboral. Compra les teves entrades ara a indiedeadday.es.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Vaig somiar que la Maria Teresa Campos em feia classes de ballet.
A mi m'ho han tocat pràcticament tot. El cul, els braços, l'esquena, la cara, la barba...
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols en exclusiva a la plataforma 3Cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
A partir del 10 d'octubre, la Fira Mediterrània de Manresa us convida a mirar l'arrel des del present, posant el focus en els artistes que creen des de la dissidència. Més de 75 espectacles, concerts i altres activitats amb música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Hamlet 02. Sergi Balbel reconverteix una de les principals tragèdies en un monòleg hilarant en què l'actor Enric Cambray interpreta tots els personatges. Política, amistat, venjança i molta bogeria a Hamlet 02. Fins al 6 d'octubre al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa. Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.